Bé, ha arribat l'hora de presentar aquests resultats. Disculpa, en primer lloc, doncs, a l'Aide Reales. Ella també és una estudiant que es va graduar a infermeria i atès doncs, que està en una recuperació d'una intervenció quirúrgica, doncs jo faré la seva part. No ho faré tan bé, però intentarem fer-ho el millor possible. Comentar-vos i presentar-vos aquí a la Caira Reyes i l'Alba Berenguer. Elles dos són graduades d'infermeria. Les vam convidar a participar al nostre estudi per al seu perfil, per al seu interès. I ja són agents socials de canvi, que comentava ara la meva companya, l'Oli. Elles s'han impregnat tant d'aquesta realitat que són capaces ja, doncs, en el seu entorn, han canviat les seves actituds de l'espai d'Ossis, ells ens ho han explicat moltes vegades i elles ja formen part del nostre grup i esperem que continuïn. A més, van guanyar totes dues el premi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona pels millors trifegers. Per tant, tenim aquí un gran potencial. Bé, doncs comencem a explicar una miqueta el nostre projecte. Els objectius que ens van marcar va ser, bàsicament, sobretot, estimar la prevalència de violència sexual en l'alumnat universitari en el territori català. Aquelles preguntes que ens feien, volem conèixer què passa en els nostres estudiants. També, atès doncs, la justificació que n'ha comentat una companya, l'Oli, identificar aquesta relació, identificar una possible relació entre la violència a l'alumnat universitari i aquest consum d'alcohol i altres drogues en el context d'oci. I per altra banda, també no tot ha de ser quantitatiu, sinó que hem d'anar més enllà i va voler descriure les percepcions, creences, actituds i conductes de violència sexual de l'alumnat universitari. Per tant, això es va convertir en un estudi de disseny mix, una part quantitativa i l'altra qualitativa. Pel que fa a la part qualitativa, hem estudiat doncs, l'alumnat matriculat del 2016-17 i del 17-18, aquests dos cursos. És una mostra representativa, és a dir, nosaltres quan vam planificar doncs, aquest gran projecte, vam calcular una mostra representativa de cada una de les universitats. I entre la Universitat de Girona també aquesta mostra tenia aquesta representativa de les 9 facultats que inclouen la nostra universitat. Per tant, teníem que tenir una mostra d'unes 241 persones, però que aquestes persones fossin representatives també de cada una de les facultats. Per altra banda, també l'estudi no?, que presentarem avui doncs seran els resultats del mateix estudi fet amb joves catalans estudiants de grau d'infermeria. Aquí sí que estaven matriculats al 16 i 17 i que formessin part d'un 30% de l'alumnat d'aquestes quatre universitats catalanes. Van passar, evidentment, aquest projecte pels diferents comitès ètiques de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Girona. En relació a la mostra, perdoneu, en què ens vam basar? Ens vam basar bàsicament en les dades que tenim ja de violència sexual en universitaris, tant pel que fa a agressors com a víctimes. Sabem que els estudis realitzats a Espanya amb mostres no representatives en relació al que són víctimes està al voltant d'un 30% i el que són agressors un 15%. Aleshores vam dir com que estudiarem víctimes però també agressors, ens quedarem calcularem la mostra a partir d'un 20%, d'un 20% de prevalència. Què vam utilitzar? Vam utilitzar, evidentment, un qüestionari basat ja en evidència científica, en diferents estudis que s'han fet, recollíem dades sociodemogràfiques, assistència a les festes, els coneixements que tenen l'estudiantat en relació als tòxics i al seu consum, i com reconeixien diferents situacions de violència sexual si les consideraven ells com a violència de gènere. Per abordar una miqueta més, també en relació a aquestes situacions, els demanaven si ells havien contribuït com a agressors o si ells havien patit alguna d'aquestes situacions com a víctimes. Per aprofundir també pel que fa concretament als abusos i a les agressions sexuals, nosaltres vam passar un qüestionari, el Sexual Experience Survey, Short Form Initiation, que és un qüestionari que s'ha fet servir en la majoria d'estudis de prevalença d'Amèrica i del Canadà i algunes espanyoles. Nosaltres hem agafat aquests. Aquest qüestionari fa unes preguntes dures, crues, i va de cara a parar. És així. Que preguntava diverses situacions. T'han tocat mai o besat les parts íntimes? T'han realitzat sexe oral? T'han introduït el penis a la vagina o dits? O el penis en l'anus, etc. Són preguntes fortes. I d'aquestes preguntes, doncs, de quina manera mantint-te, no? Mostrant-te disgust, aprofitant-se de tu quan estaves no del tot conscient o beguda o drogada, amenaçant-te, utilitzant la força, de quina manera s'han produït aquestes. Evidentment és un qüestionari dur i no ho vam passar així en paper, sinó que ho vam fer-ho doncs, a través de... Bueno, un enllaç perquè els estudiants poguessin contestar amb els seus tablets o els seus ordinadors o els seus mòbils per afavorir una miqueta la intimitat d'aquestes respostes. Bé, l'estudi qualitatiu el vam realitzar per estudiar les experiències, aquestes experiències dels participants en relació a l'orientació sexual, els coneixements i les percepcions, i vam realitzar dos grups de discussió, un de nois i un de noies. Va ser una mostra de conveniència, vam fer una crida a tots els estudiants de les diferents facultats a participar en aquest estudi i va ser un reclutament a través de valor de neu. Costa molt que els estudiants participin en un estudi qualitatiu, però a través de les xarxes socials i dels contactes en diferents facultats doncs vam poder realitzar aquests dos grups de discussió, una res més que unes entrevistes, no? Unes entrevistes locals. A l'origen, doncs, partim d'una mostra de 242 estudiants, 62% d'homes i 37 d'homes, amb una edat, una mitjana d'edat de 20 anys. En els graus d'infermeria partim dels 668 participants, 86% dones i 14% homes. Aquí veiem, evidentment, la feminització d'aquests estudis i amb una edat de 21 anys. Els estudiants que van participar en aquest estudi qualitatiu van ser 12 noies d'una edat mitjana de 21 anys i que formaven part de 6 facultats diferents de la nostra universitat, la Universitat de Girona. I el grup de nois foren 11, amb una mitjana d'edat més alta, 24, i que formaven part de 4 facultats diferents. Bé, en relació al que és l'estudi qualitatiu, sí que vam recollir doncs, creences, percepcions, actituds i conductes de la violència sexual centrada en el masclisme. Vam recollir també el consum, coneixement i creences sobre l'alcohol i altres drogues, i les propostes i accions que els mateixos estudiants ens van fer per prevenir i evitar aquesta violència sexual. De tota manera, no explicarem evidentment tot l'estudi qualitatiu, perquè seria molt llarg, seria un parell de jornades, però sí que farem doncs, aquells anàlisis no, dels discursos que s'avenen més amb l'estudi quantitatiu que tot seguit començarà a presentar doncs, la Taira i l'Ava.
Molt bé, en relació a l'assistència a festes, nosaltres vam voler conèixer la freqüència d'aquests estudiants en aquests espais d'oci. Com podeu veure a Girona, el 85% dels estudiants afirmen assistir a espais d'oci alguna vegada, gairebé sempre o sempre. Aquest percentatge és una mica més lleuger en el cas dels estudiants d'infermeria, que és un 77%, però cal dir que aquests resultats s'assemblen molt a estudis que s'han realitzat a Espanya recentment en context d'oci i amb aquest tipus de població. Va voler anar una mica més enllà, volíem conèixer quins eren exactament aquells llocs que freqüentaven. En el cas de l'UDG, el més típic són les festes majors, seguit de festa a casa dels amics, discoteques, pubs i bars. Evidentment, a la festa major quasi bé arriba un 86%. I en el cas del grau d'infermeria obtenim uns resultats molt similars, la festa major també està en primer lloc, seguit de festa a casa dels amics, i en aquest cas s'inverteixen els bars i les discoteques. Però la festa major sí que és la més prevalent.
En relació doncs, a les festes, comentat en l'anàlisi qualitatiu, els homes manifesten que existeix una cosificació de la dona en l'oci I com es dona aquesta cosificació? Els estudiants l'anomenen que és com un masclisme encobert. Què fan? Evidentment, en alguns locals nocturns el que fan és que les dones entrin de forma gratuïta. D'aquesta manera atreuen clients. I en diuen això que correspon a la llei de l'oferta i de la demanda i que consideren doncs, a les dones com un producte més. Les dones, diríem els homes, estem parlant del discurs dels homes, comenten que les dones, si participen en aquesta cosificació, és per voluntat pròpia. Ningú els obliga a anar-hi a anar. És voler o no voler participar en aquest.
D'altra banda, vam preguntar sobre els estudiants, sobre la freqüència del consum d'alcohol quan ells surten de festa, i pel que fa a la Universitat de Girona, amb més o menys freqüència, el 87,2% dels estudiants va afirmar consumir alcohol quan surt de festa, i pel que fa a l'alumnat d'infermeria, el percentatge que veiem és una mica inferior, concretament és del 68,57%. Així doncs, a la Universitat de Girona, gairebé 9 de cada 10 estudiants consumeixen alcohol quan surten de festa, i en el cas de les infermeries de Catalunya són gairebé 7 de cada 10 estudiants. Per anar una mica més enllà, vam preguntar sobre el tipus d'alcohol que consumeixen. En el cas de la Universitat de Girona, la cervesa queda en la primera posició, seguidament de les copes combinades. I en el cas de les infermeries, en surt el mateix, la cervesa en primer lloc, seguit de les copes combinades. Així doncs, la cervesa és el més consumit per als dos casos, i aquest resultat ens coincideix amb altres estudis realitzats. Pensem que el motiu de que la cervesa sigui l'alcohol més consumit podria ser el seu baix cost.
Bé, i què ens diuen els homes en referència al consum de l'alcohol? En els seus discursos ens comenten que hi ha una normalització de l'alcohol, del consum d'alcohol, i que, per altra banda, a vegades la societat s'escandalitza i diuen que està profundament malalta, quan es pensa que és pitjor drogar-se. Diuen, no sé què és millor, no? Fotre't una ratlla, diuen, una vegada l'any, o beure alcohol contínuament. Aquestes són les expressions que diuen, i que la normalització de l'alcohol hi és, però per altra banda s'escandalitzen més per el consum d'altres tipus de drogues on els consumessin.
Un cop el consum d'alcohol arriba una mica més enllà, les grans quantitats poden arribar a l'estat d'embriaguesa, que és el coneixem d'una forma més informal, com emborratxar-se. Llavors vam saber també si aquests estudiants s'emborratxaven molt o no. Llavors, en el cas de la UDG, el 67% afirma que durant els últims 12 mesos s'ha arribat a embriagar com a mínim un cop. D'aquests, 11 hi han arribat més de 10 vegades durant aquests últims 12 mesos. En el cas d'infermeria, tenim que com a mínim una vegada durant l'últim any és un 65,40%, però són 81 els participants que afirmen que aquest consum ha estat més de 10 vegades. Aquest 11% de la Universitat de Girona representa un 4,5%, mentre que aquests 81 estudiants representen el 12%, és a dir, que els estudiants d'infermeria s'embriaguen més, afirmen embriagar-se més, que els estudiants de la UDG. A més, també vam voler saber si aquests estudiants se sentien pressionats a consumir, a part de saber si tenien llacunes. Les llacunes és el fet de, durant un interval de temps, no recordar què ha passat. I va molt lligat a la submissió química, és a dir, el fet que t'administri de forma no voluntària alguna substància que el que fa és alterar la teva consciència per finalitats diverses. Els resultats que vam tenir va ser que a la UDG el 23% afirmen haver-se sentit pressionats a consumir, i en el cas de l'infermeria en un 25%. En relació a les llacunes, el 67% dels estudiants de l'UDG afirmen haver patit llacunes, i en el cas de les infermeries és un 62%.
Bé, doncs atès que els diversos estudis corroboren doncs, que la majoria d'agressions i abusos sexuals facilitades per drogues, el paper de l'alcohol doncs, hi és present. Els participants homes de l'entrevista grupal fan referència a l'alcohol no, com a facilitador de les relacions. I els joves diuen que hi ha com una estratègia o dues bandes. No? Per una banda, la d'acceptar de ser convidades les dones a una beguda alcohòlica, i els nois aprofitar doncs, convidar-los perquè és una oportunitat per entrar en el joc i poder-se agrupar. Aleshores, alguns dels comentaris, no, que ens diuen, doncs, que pensen els homes, que pensen les dones, és que m'aprofitaré, que se'm vol tirar, i em faré tres cubates i marxaré. Es pensa que les dones, doncs, moltes vegades se'm fan això. Això va associat, evidentment, que la manca de comunicació, que les noies no expressin clarament les seves intencions, les fa més propenses als adultos. Moltes vegades diuen que és que, clar, si no hi ha comunicació, doncs, bueno, l'alcohol porta una cosa, porta l'altra i es dona la situació. I què diuen les dones? Doncs les dones, per altra banda, elles estan convençudes que el que pretenen els nois és que elles acabin begudes i que es puguin aprofitar.
Van preguntar-los també sobre el consum d'altres drogues, amb quina freqüència en consumien, i en el cas de Girona, es va obtenir que el 27,3% dels estudiants, és a dir, un de cada quatre estudiants, consumeix altres drogues. I en el cas d'infermeria, el percentatge, com veieu, és molt similar. A destacar que en els dos casos, el consum d'altres drogues és més freqüent en homes. Per incidir una mica més, van preguntar quin tipus de drogues, igual que van fer amb l'alcohol, consumien més. Llavors, veiem que a la Universitat de Girona el més consumit és el cannabis, seguit del haixís, l'espit, i el percentatge d'estudiants de la UDG que consumeixen cannabis és del 26%. Si ens fixem en els graus d'infermeria, el cannabis també queda en la primera posició, el haixís torna a ser segona posició, i aquí tenim un empat entre l'espit i l'èxtasi, que queden empatats en la tercera. Aquí repeteix, el cannabis, amb un percentatge del 19,67%, és el més consumit també entre els graus d'infermeria.
Bé, i què et diuen doncs, els homes i les dones en relació al consum? Els homes a l'estudi relaten que es consumeix molta droga, tant sigui legal o il·legal, però asseguren si ho fan per addicció o si ho fan per relacions, per afavorir aquestes relacions. També destaquen doncs, que unes de les que corren més són l'èxtasis. I pel que fa a les noies, que diuen? Elles diuen que és la marihuana. Coincideixen que la marihuana és de les més consumides i altres usen el cristal. Continuant també amb el discurs de les dones, elles mencionen casos de submissió química proactiva, és a dir, el fet de posar substància a la beguda, o bé aprofitant doncs, que la dona està indefensa per haver begut o pres drogues. Situacions habituals doncs, que es donen en un context d'oci per cometre una violència sexual. Elles coneixen coses, no ens expliquen què els ha passat, però que han viscut i han vist doncs, que els hi han tirat coses a la beguda perquè s'excitin sexualment. I per elles això ho consideren com una doble violació, em diuen, Una que és abusar de tu físicament i, per altra banda, drogar-te. També comenta la perversió d'aquest fet perquè és un abús total de la persona.
Una de les parts més importants en relació al consum és conèixer si aquests estudiants saben els efectes que els hi pot comportar aquest consum. Llavors, en el cas de la UDG, només un 27% afirma conèixer els efectes de les drogues, mentre que a les infermeries aquest percentatge és del 73%. És a dir, veiem com els resultats estan girats. Una possible explicació és el fet d'estudiar un grau de Ciències de la Salut fa que siguis com més sensibilitzat i que tinguis doncs, més coneixements per la formació que reps. A més, aquests resultats es van poder corroborar, ja que per una part preguntàvem si coneixien els efectes, ells contestaven si sí o si no, però llavors els hi enviàvem unes afirmacions i havien de dir si eren paraderes falses o si no ho sabien. Llavors els resultats de la 18 amb la de la 19 van concordar.
Per altra banda, els homes comenten també que un dels efectes de l'alcohol és afavorir els comentaris sexistes, però que a les dones també els agrada. No? Per tant, és una cosa doncs, que la tenen com a normalitzada. Aquests fets per ells, amb la perspectiva dels homes, ocorren tant per part del noi com per part de la noia. Bé, els homes comenten doncs, que la joventut no es plantegen si les drogues poden ser addictives o que l'alcohol indueixi la impotència sexual. Tampoc tenen en compte o desconeixen els seus efectes negatius. Asseguren que els nois només es fixen en els efectes positius. Les dones, en canvi, diuen que creuen que hi ha un desconeixement en relació a les drogues i els seus efectes, com la pèrdua de control, i que i també remarquen la facilitat que tenen els joves i les joves d'obtenir aquestes drogues. Remarquen el descontrol que porta el consum de drogues i remarquen també doncs, la qüestió de, diríem, de guanyar diners, en diuen, que és el que porta el fet doncs, de la venda de drogues il·legals. Creuen també que s'hauria de formar més a la universitat. Elles ja apunten que entren a la universitat i tenen poca formació en relació als efectes de les drogues.
D'altra banda, es va voler conèixer si els estudiants identificaven certes situacions com actes de violència de gènere. Llavors el que es va fer va ser plantejar-los unes certes situacions que totes elles es tractaven d'actes de violència de gènere i els estudiants havien de dir, decidir si ho creien com un acte de violència de gènere o no. Llavors, en els dos casos, observem un gradient, ja que fer gestos i insinuar-se ho consideren actes més banals i, per tant, creuen que no són actes de violència de gènere. Això ho veiem perquè els colors foscos, el verd i el vermell que és més fosc, tant el UDG com els graus d'infermeria, són més alts en els gestos i en els d'insinuar-se. En canvi, mantenir converses intimidadores i acorralaments, els colors foscos són més baixos. Per tant, mantenir converses i realitzar acorralaments, els estudiants ho consideren més que són actes de violència de gènere que no pas fer gestos i insinuar-se que l'altra persona se senti incòmoda. Destacar que en els assenyalats en vermell, els homes tenen menys consideració en comparació a les dones. I també destacar que els estudiants d'infermeria en general tenen més percepció de violència de gènere que els estudiants de l'UDG si ens fixem en els percentatges. I això es podria explicar perquè són estudiants de Ciències de la Salut i possiblement estan més sensibilitzats amb el tema.
Bé, en relació a l'assetjament, els homes creuen que la cultura, l'educació i la inexistència d'educació pel festeig fan que el llindar d'assetjament sigui dificultós marcar-lo i cadascú entengui d'una manera diferent. Per ells és un fet habitual, es normalitza, que els homes lliguin amb diverses dones, exercint d'aquesta manera una supremacia de la masculinitat. Per altra banda, també comenten la manca d'habilitats per festejar. Ells ens diuen que ningú els ha ensenyat a festejar i que alguna dona doncs, els pot agradar això de lligar amb diverses dones i per altres doncs, els pot arribar a intimidar. No? Aquí, per exemple, podem veure aquesta expressió que ens diuen de lligar en tres dies, ets un puto crac. No? Ens està dient doncs, aquesta, estan destacant aquesta supremacia de l'home envers la dona. Normalitzen aquest assetjament. Per altra banda, també els homes fan incís que aquestes actituds són fruits de l'educació masclista que passa de generació en generació, o sigui, és un llegat que porten dels pares. I expressen que cal molt de temps, ja que és un fet molt normalitzat i que per ells doncs, han d'arribar a desmuntar el que han vist des de petits. Les dones També s'aferren a la tesi de la normalització, afegint que els perpetuadors dels assetjaments solen anar sempre en grup, no mai va una persona sola, i si elles el rebutgen, els nois ja no volen saber res d'elles. Són conscients que haurien de saber dir que no des d'un inici si no volen cap tipus de relació. Podem veure en el seu discurs que incideixen en el dret de poder prendre alguna cosa sense tenir cap intenció, més enllà que compartir doncs, una estona. També referencien respostes dels nois davant les negatives, amb el que, per exemple, el que diu, no? Amb el que m'he gastat amb tu i ara res, ara em deixes aquí penjat. I altres s'adonen durant l'entrevista grupal, són conscients en aquell moment del joc que fan els nois per poder treure'n profit, com aquesta expressió ens diu, no? Però clar, realment estaven jugant això i jo crec que els hi hauria d'haver dit alguna cosa i ara me n'estic adonant, que fort. La cosificació i la infravaloració de la dona queda palesa també en els discursos de les dones. Se senten tractades com objectes i manifesten que els nois des de petits ja consideren aquestes accions com un joc. Per tant, a l'igual que els homes, es normalitza ja que no es penalitza. També comenten que quan surten acompanyades d'amics homes se senten molt més segures. Aquí podem observar experiències que han patit com el fet no, de que han fet servir no, l'escot de la noia com una indiana, o com les infravaloren en comentaris com ets una rància, si no segueixes el joc, i en aquest altre fragment no, s'observa com es pensen els homes, s'ho agafen tot com un joc, és una broma, i aquesta seguretat que troben quan ells van acompanyats amb amics, se senten molt més segures.
Continuant amb la percepció en relació als abusos sexuals, les dues premisses que van marcar són els tocaments no desitjats i el fet de pressionar per realitzar un acte sexual encara que finalment no es duria a terme. En el cas de l'UDG podem veure que els homes tenen menys consideració d'aquests actes d'abusos sexuals com a violència de gènere i en el cas de les infermeries, veiem que aquests percentatges es mantenen iguals entre els homes i les dones, que en aquest cas no hi trobem diferències.
Les dones aquí ja manifesten que no només són els comentaris, els gestos, les mirades expectatives, sinó també els tocaments són habituals i que fins i tot els seus propis amics ho perpetuen i en els seus comentaris ho consideren com un abús i que, a més, després per elles això és un trauma, els traumatitza. Els homes, per altra banda, comenten o recorden no, aquests mites, no, els mites típics com és el mite del vestit, depèn de quina manera les dones van vestides, i aquest mite l'utilitzen per culpabilitzar les dones i manifesten també que no s'han posat prou eines per evitar-ho, com mostra en aquest petit fragment del discurs. No, no s'ha posat herramientes per evitar que te lo hagan o tu ho has buscat.
En relació a la percepció de les agressions sexuals, s'observa que es segueix la mateixa tendència que en els casos dels abusos sexuals que ens ha explicat la Zaira. Cal destacar, però, que al voltant del 10%, com s'observa, dels homes de la Universitat de Girona no consideren que pressionar i obligar a realitzar actes sexuals que acaben portant-se a terme siguin actes de violència de gènere. Destacar que, com tenim assenyalat en vermell, menys homes consideren que aquests actes són actes de violència de gènere en comparació a les dones. Pel que fa a infermeria, veiem que els estudiants que no consideren actes de violència de gènere comparat amb la Universitat de Girona és inferior al percentatge i, per tant, podem considerar que els estudiants d'infermeria tenen més consideració, tant homes com dones, dels actes de violència de gènere.
Uh, una de les altres coses que vam voler saber és si totes aquestes situacions que ja ens van explicar d'assetjament, abús i agressió, si ho havíem viscut com a víctimes o ho havíem perpetuat com a agressors. Llavors podem veure que l'UDG, 9 de cada 10 dones, ha patit algun tipus de violència sexual. I veiem que la majoria de dones expressen que han estat víctimes i en relació als homes el 35% expressen que han estat agressors. En el cas dels resultats d'infermeria veiem que els resultats són molt i molt similars, per tant, podríem, com a conclusió d'aquesta diapositiva, podríem dir que més dones afirmen haver estat víctimes i més homes afirmen haver estat agressors.
En aquesta diapositiva podem veure cada una de les situacions que es van plantejar els estudiants i com podem observar aquests entrons, que serien els assetjaments, el percentatge és més alt dels participants que han estat víctimes d'assetjament que no pas, si ens fixem en color rosa i vermell, dels abusos i agressions, tant a la Universitat de Girona com entre els estudiants d'infermeria. I passant en els agressors, que són les mateixes situacions, la tendència torna a ser la mateixa, però cal destacar que en el cas de l'afirmació fer gestos o mirades obscenes, són els estudiants d'infermeria els que ho consideren amb un percentatge més elevat, fixem-nos un 23 en comparació amb UDG, que és un 13. Això es podria explicar pel fet que, com s'ha vist abans, els estudiants d'infermeria tenen més consideració i reconeixement dels actes de violència de gènere.
Malgrat hem vist, no?, que majoritàriament les víctimes d'assetjament, abusos i agressions són dones, i que 3 de cada 10 homes es consideren agressors, les noies confessen que a vegades protegeixen els homes davant d'aquesta situació. Ho diu, per exemple, aquesta expressió. Diu, jo he salvat d'alguna bona hòstia en una discoteca, quan es referia a un amic. I davant el relat d'una experiència que ens va explicar una estudiant, que una amiga van convidar doncs, al pis un amics amb la promesa de que no farien res, que només era per anar a dormir, no? I després aixecar-se, desmorzar plegats, però hi va haver-hi un intent d'agressió sexual. I els amics, malgrat ser-ne conscients que allò era un intent d'agressió, que era un abús, doncs ells no li van donar importància i ho van justificar dient és que jo i nosaltres hem de continuar vivint el nostre món. No hi podem anar. En relació al perfil de l'agressor, podem veure que homes i dones coincideixen que les víctimes solen ser, i els agressors, perdoneu, els agressors tenen un nivell d'estudis o estatus social baix, que a nivell universitari els rols canvien i aleshores, com que hi ha una culturalització, no s'aprecien tant els insults i comentaris i l'assetjament, sinó que bàsicament es manifesten amb les mirades i amb menyspreus amb llenguatge no verbal. També les noies coincideixen que el perfil de l'agressor solen ser nois més grans que elles.
Molt bé, per conèixer d'una forma molt més específica aquests abusos i agressions sexuals vam utilitzar l'enquesta que abans la Conxa ha explicat de la CES i com podeu veure aquí tenim aquestes situacions a les quals vam preguntar en quin context s'havien produït, però en aquest cas la que més hi hem volgut fer èmfasi és amb la 3, que és aprofitant-se de mi quan jo estava massa begut o drogada i no completament conscient com preparar el que estava passant. Els resultats que hem obtingut a la UDG és que es van produir 61 casos, que això representa el 25% dels estudiants, dels quals són 38 dones i 23 homes. D'aquestes dones, 15 afirmen haver-ho patit més d'una vegada i 25 que es troben en una situació que no estaven del tot conscients com per poder-ho frenar. En el cas dels homes, 8 més d'una vegada i 14 en aquesta situació. En el cas dels graus d'infermeria, es van notificar 107 casos, que això representa el 15% de l'estudiantat. Això es divideix en 100 dones, que és gairebé la totalitat, i 7 homes. En el cas de les dones, 41 més d'una vegada i 47 quan no es trobaven del tot conscients. En el cas dels homes són 3, els de més d'una vegada, i 4 quan es trobaven en aquest estat. A més, no ens vam voler només quedar aquí, sinó que vam preguntar si no va succeir, ho van intentar, i els resultats que vam trobar és que la UDG en 16 casos ho van intentar, en aquest cas tot forma part de declaracions de dones, i en 6 d'elles ho van intentar més d'una vegada i en 8 ho van intentar quan elles no estaven del tot conscients. En el cas dels graus d'infermeria, aquests intents van ser en 49 persones, 43 dones i 6 homes, i d'aquestes dones 16 es van produir més d'una vegada i 17 quan no estaven del tot conscients. En el cas dels homes aquest intent de més d'una vegada només ho va declarar un i 3 quan no estaven del tot conscients.
Bé, totes les dones doncs, han sofert com ells, ho afirmen, i també són conscients no, de que no hauríem de permetre, no, independentment de l'edat o de les característiques físiques del perpetrador. Però el que passa és que elles es queden esgarrades, queden parades, queden bloquejades. Aquesta és l'expressió, quedes parades i és en plan, què acaba passant? En canvi, els homes associen la violència sexual a problemes psicològics dels agressors i a la passivitat o bloqueig de la víctima. És a dir, per una banda diuen els agressors són persones no? que diuen que tenen problemes no? a nivell psicològic no? o d'autoestima o són indecisos. I per altra banda, el problema que utilitzen també la dona que són passives. També aquí cal remarcar no? que alguns dels participants diuen, ai, alerta, que això no és passivitat, és que bloqueges.
Com molt bé ha dit la Conchi, el qüestionari que es va utilitzar anava molt al gra i van preguntar als estudiants de forma directa si alguna vegada havien patit doncs, una violació. En el cas de la Universitat de Girona, se'n van informar 5 casos, dels quals 4 eren dones, que representa el 80%, i un era un home. En el cas d'infermeria, se'n van informar 21 casos, 19 eren dones i 2 eren homes. També els van preguntar als estudiants si coneixien alguna persona que hagués estat violada. En el cas de la Universitat de Girona, 29 estudiants, que és el 12% de la mostra total, van dir que sí que coneixien algú que havia patit una violació i 104 estudiants d'infermeria, que és el 15,16% de la mostra total, també van dir que sí. Si ens fixem, la majoria dels estudiants que coneixen algú que ha estat violat, tant UDG com infermeria, són dones.
Bé, i en relació al consentiment de les relacions sexuals i el lligam que té sovint per les drogues facilitadores d'abús i agressions sexuals, les dones comenten que els homes no veuen, és a dir, perdoneu, les dones comenten que elles no veuen un risc, no veuen un risc personal de ser agredida sexualment, però sí que presenten una inseguretat i por normalitzada quan van soles pel carrer, a la nit o al lavabo mateix d'una discoteca. És per això que mai va una noia sola al lavabo. No? I aquí destaquen la superioritat percebuda dels homes, eh? Ja sigui més grans o de la mateixa edat. Comentar doncs, que aquesta por, elles no volen tenir por, no? però aquesta por és present i és una por que les dones, les mares, també transmeten a les filles. No? És a dir, abans la senyora Eva Palau ha comentat no? que les filles han punt lila i que van assistir moltes dones. No? Per què? Perquè, per exemple, les filles a la Copa de Girona, les dones tenen molta por. Les mares tenen por de que les noies vagin soles a la copa o els pugui passar alguna cosa. Les dones, mares, han passat el mateix i estan transmetent el mateix, aquesta por, a les filles. Per altra banda, les dones també comenten que els homes no tenen dret a profitar aprofitar-se de qualsevol situació per realitzar la violència sexual si aquesta dona no és conscient. Elles ho tenen molt clar. Si jo no sóc conscient, ningú té dret a aprofitar-se de mi. El que tenen dret és dur-te a casa perquè descansis, però no poden emborratxar-te o dedicar-te amb fins sexuals. En relació als homes, sí que manifesten ells, diuen que hi ha una línia molt clara entre el que és una violació i el que no ho és. Comenten, quan una dona no és conscient o no vulgui participar de manera voluntària, es tracta d'un abús o agressió. Ara bé, quan un participant ens explica que la seva amiga va venir un dia i li va explicar que l'havien violat en el lavabo, la reacció d'ell va ser, has begut? I ella va dir, sí. I ell, dius sí. Dius, així no és una violació. Bé, què va passar en aquí? Va haver-hi una reacció dels altres companys, dient, no, noi, a la teva companya la van violar. I tenen molt clar de que no han de dir que sí, no simplement que no diguin res, hem d'entendre que elles no volen tenir cap tipus de relació. I que aquesta actitud, aquesta negativa que te pot oferir ella, pot ser un dia no en tindrà ganes, però un altre dia sí. Per tant, s'ha de respectar el consentiment de les dones a les relacions sexuals.
En relació al sexe perpetuador d'aquesta violència sexual, en el cas de la UDG, van afirmar que l'agressor era un home, 41 noies i 2 nois. Que l'agressor era una dona, no ho va notificar cap noia, però sí 6 nois. I que van tenir diverses situacions i que els agressors van estar tant homes com dones, no ho va notificar cap noia i ho va notificar un noi. En el cas dels graus d'infermeria, van afirmar que havia estat un home l'agressor 140 noies i 6 nois, que havia estat una dona, no ho va informar cap noia, i 5 nois, i que en aquestes ocasions s'havia produït per part d'un home o una dona, una noia i 3 nois.
Bé, com justifiquen els agressors, no? I moltes vegades culpabilitzen a la víctima. Els nois justifiquen l'agressivitat dels perpetuadors que els podria portar problemes si ells es posen a defensar a les dones víctimes. No? I a més afirmen que desconeixen els fets moltes vegades i per tant dubten del relat de la víctima. Anomenen que moltes vegades la gent que comet aquests abusos i agressions són gent agressiva i no s'hi poden posar perquè acabaran tots amb una baralla. I després això, no? Bé, és que no sabem com jutjar-lo, no? I sí, el que està dient ella és una mentida. Per altra banda, els homes afirmen que no tenen risc de violació, no? I que són més difícils d'abusar per la seva agressivitat. En canvi, les noies, són els nois que ho diuen, són més passives. No? En cas de que exerceixin violència les noies contra els homes, com que són vistes com éssers inferiors, la gent no creu que tinguin capacitat per fer mal a un home.
Es va preguntar als estudiants en quin context s'havien donat els casos d'abusos i agressions sexuals i en aquesta pregunta es va obtenir que en el cas de la Universitat de Girona el 85% dels abusos i agressions sexuals són informats que es van produir en context d'oci i en el cas d'infermeria aquest percentatge, com veiem, és del 76,3%.
Bé. Ja per acabar, els discursos dels homes i de les noies sí que coincideixen totes, no?, que l'alcohol presenta un paper de retroalimentació positiva amb els abusos, atès que produeix una desinhibició, una pèrdua de control i exerceix alhora un paper socialitzador que fa que els abusos siguin excusats. A més, afirmen que l'estat d'embriaguesa s'utilitza per cometre la violència sexual, per l'estat i defensió de la dona i per la desinhibició de l'agressor. Comenten doncs, que molts nois aprofiten aquestes situacions de festa i consum de tòxics i surten a modo de depredador. Quan nosaltres vam preguntar als estudiants que participaven en aquests grups quines serien les propostes i accions que farien ells per prevenir i evitar situacions de violència sexual, ells van tenir molt clar que ells eren els responsables de les noves generacions i que, per tant, tenien un paper importantíssim. Ells tenien que ser els agents de canvi. Tenia molt clar que és necessària una coeducació ja des de petits, des de molt petits, així com una educació sexual. Ells comentaven que l'educació sexual ha d'anar més enllà d'ensenyar a posar un preservatiu en els instituts. També veuen una deficiència en l'educació de valors. Creuen que a les escoles, als instituts, hi ha una mancança d'aquesta educació amb els valors, que sí que troben potser amb aquelles persones que es moguin en situacions d'esplai, per exemple. També creuen que és necessari una penalització més greu i no només a nivell jurídic, sinó també comunitari. És a dir, que siguin els propis nois i propes noies quan estiguin vivint situacions des de l'assetjament fins a les agressions, que siguin ells que diguin prou, que siguin els propis homes que siguin conscients i que parin els seus companys, els seus amics. I per altra banda, és importantíssima per ells, en diuen, una gestió, una formació, uns tallers a la gestió de les emocions i formació en relacions afectives. Aquesta mancança de no saber com relacionar-se amb les noies, d'arribar a una relació afectiva sense tenir que utilitzar doncs, mètodes socialitzadors, com ells han dit que és, per exemple, l'alcohol o altres drogues. I de quina manera, a quins instruments s'haurien de fer servir? Ells parlen, evidentment, de la conscienciació, de la sensibilització, d'aquesta influència entre els iguals, que els mateixos joves siguin aquests agents de canvi en el context, en el mateix context d'oci i, evidentment, que això arribés a altres contextos. Sobretot el que fa a l'educació de nens i nenes i adolescents, aprofitar a totes les activitats extraescolars que se'n fan un munt, a treballar tots aquests temes de valors, de sexualitat, de coeducació, i utilitzar tots aquests canals que tenim directes i indirectes. Tenim els medis de comunicació, tenim les sèries televisives, tenim les xarxes socials, tenim la tecnologia, no? De la comunicació, fer-la servir, perquè és, diríem, el contacte que tenen més els joves, per arribar a empoderar a tots els joves i realitzar, doncs, poder arribar i assolir totes aquestes propostes i accions que proposen els joves.
Finalment, per concluir tot ho relacionat amb els resultats, podem dir que la joventut catalana ha reportat casos de violència sexual i ha estat majoritàriament en context d'oci i en consum de tòxics. 9 de cada 10 dones han patit algun tipus de violència sexual i 4 de cada 10 afirmen haver estat abusos i agressions sexuals. Gran part del jovent afirma ser consumidor d'alcohol quan surt de festa i haver arribat a embriagar-se en alguna ocasió. El consum d'altres drogues és més baix, però el cannabis és la més consumida. La majoria del jovent afirma conèixer els efectes de les drogues, sobretot en l'estudiantat d'infermeria. Existeix una tolerància i una falta de reconeixement de la violència de gènere, sobretot en els casos d'assetjament. En el discurs de les dones es basen en experiències viscudes en primera persona o com a testimonis, i en el cas dels homes prevalen les creences i les percepcions. Tant els homes com les dones basen les seves explicacions en el masclisme i accepten que actualment a la societat hi ha uns rols establerts per l'home i per la dona i que aquests són diferents. L'home adquireix un paper dominant propi de la jerarquització social patriarcal i que fa visible el masclisme, provinent de totes aquestes concepcions que fan referència a que l'home és superior a la dona. I per últim, hi ha una normalització de les situacions d'assetjaments i abusos sexuals entre el jovent. Moltes gràcies.